El gall del monestir.
Bé, doncs és el moment de la tertúlia, el gall del monestir, la tertúlia que tanca la setmana, la dels divendres, en companyia de Rogeli Padró. Molt bon dia.
Bon dia.
Jaume Pla, molt bon dia. Bon dia. Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia.
I Marta Uixant, molt bon dia.
Bon dia.
Veurem si és un bon dia o és un dia de bojos també com ahir. Perquè avui representa que el Senat ja vota l'aplicació del 155 i avui també el Parlament doncs dirà la seva al respecte també d'aquest article, de l'aplicació d'aquest article. Ahir va ser un dia molt especial, va ser un dia que si fóssim a PortAventura seria de Dragon Khan, no? Feta la falca publicitària, jo m'imagino que també vosaltres vau seguir molt atentament com va anar tot plegat. Emocions amunt i avall. Com esteu avui?
Avui bé, avui millor que ahir.
A l'expectativa.
Avui millor que ahir a la primera meitat del dia, perquè, esclar, en principi hi havia unes expectatives, seguint el full de ruta marcat, i d'acord amb el resultat del referèndum, i no es va complir. Jo, per exemple, vaig passar de... Quan vaig assabentar-me que anàvem a eleccions, clar, primer vaig quedar astorat, no? I vaig passar de l'estupor a la indignació, perquè em vaig sentir traït, i després, de fet, vaig fer una piulada quan vaig confirmar que realment era cert, que al principi es deia que anàvem a eleccions. I vaig dir... Vau fer creure que era un govern independentista i resulta que sou autonomista. Quina factura que us passarà a la història per aquest frau? I això ho vaig fer...
Pocs minuts després, no?
Sí, però... De cop i volta les coses canvien i unes hores després vaig fer una altra piulada dient el redreçament del president és positiu. Ara és el Parlament qui s'ha de pronunciar i la declaració d'independència podria ser cosa d'hores. Les coses canviaven molt. Per tant, jo crec que aquest estat d'ànim va ser molt generalitzat. El va sentir moltíssima gent i esclar, finalment, doncs, Avui podria ser realment el dia en què es declarés la independència. Jo el diumenge passat érem a Cervera, amb en Jaume també, a la Vila del Llibre, i presentava jo el llibre als Amants de la Rambla del Celler, i al final signava llibres, i algunes dedicatòries que vaig fer, jo posava, era diumenge, deia a 5 dies o a 120 hores d'un dels dies més importants de la nostra història, o de la història de Catalunya. I suposo que avui pot passar que la gent miri la dedicatòria.
Va ser una mica de pitoniso.
No, bé, era el que jo sentia en aquell moment. Clar, però és que ahir, justament, tot això se n'anava en orris. I ara, bé, algú ho ha de definir com una muntanya russa, i és cert. Estem, els nostres estats d'ànim estan així, amunt i avall, perquè contínuament hi ha informacions contradictòries. Esperem que tot vagi bé.
Jo, de totes maneres, no vaig creure mai que el president Puigdemont fes un frau, en absolut. I després s'ha demostrat, i de cara al món s'ha vist que ell fins a l'últim moment va apurar tots els recursos i va utilitzar totes les tècniques perquè poguéssim fer unes eleccions que si haguessin sigut acceptades d'acord com ell demanava.
Va posar quatre condicions.
Sí.
Que retirés l'aplicació de... que es fes marxa enrere, el 155, l'alliberament dels Jordis, la marxa de les forces de...
d'ocupació.
Sí. Les forces policials.
Sí, sí, sí. Feien eleccions, havien de ser legals, sí, sí, i autonòmiques.
I el quart, sí, que ara no...
Sembla que eren tres,
recordo...
no sé.
No, no,
sí, però bé,
no,
amb aquestes tres hi havia prou. Però pensa que fins a última hora, ara va dimitir el Santi Vila,
a última hora
i
de
ja l'acusen de traïdor, i jo crec que ja ha dimitit d'acord amb els seus principis, perquè fins a les 3 de la matinada va despertar, o potser ja no dormia encara, la senyora Pastor, perquè intercedís i perquè aconseguís que es poguessin fer eleccions. Clar, ha dimitit perquè ha fracassat, i d'acord amb la seva pròpia forma,
per coherència.
Per coherència, doncs... i estan causats, a més, per Sixena, eh? Ara ha sortit avui al tribunal que la causa per Sixena, vol dir que tothom es va comportar d'acord amb els seus principis. I per mi, el president Puigdemont va donar una lliçó definitiva de democràcia i d'intel·ligència, i el món se n'ha donat. Ara, a partir d'avui, ja veurem què passarà. Jo crec que ha de fer independència, esclar.
Saludem el Cristian Treceño, que s'acaba d'incorporar. Cristian?
Bon dia.
Bon dia.
Jo penso que realment estudiar aquesta part de la història de Catalunya serà complicat pels nois i noies que vinguin després de nosaltres, perquè tot això s'haurà d'escriure i reescriure. Llavors, si es vol realment entrar en profunditat en tot el que ha estat, i encara segurament serà, perquè encara queda per veure, sembla ser, doncs crec que serà complicat estudiar en profunditat la història de Catalunya que estem vivint aquests dies. Això d'una banda. D'altra banda, jo personalment ahir també ho vaig viure amb molts nervis, amb molta intriga, perquè tot el que anava arribant per diferents canals era, per mi, era bastant nefast, bastant negatiu, i clar, per mi personalment el tema de les eleccions a mi no m'agradava gens ni mica. I com deia el Víctor, una mica és com trair una miqueta els ideals i el que pensa el poble fins a dia d'avui, en totes les manifestacions múltiples que s'han fet i multitudinàries que s'han fet a Catalunya. Això d'una banda. I d'altra banda, penso que també això, ens comença a cansar, estem una miqueta esgotats, a les nits ens despertem... jo mateix avui a les 6 del matí ja estava despert, i el que t'ocupa una part del cap també i de les angúnies és això, i realment necessitem tots, tothom, una miqueta ja que veure una miqueta l'horitzó, ho necessitem. D'altra banda, ahir també parlant amb una companya em deia, que no sé si realment està contrastat el tema, és que el president del PNV, el senyor Cullo del País Basc, està bastant implicat o estava bastant enmig de tot aquest tema de negociacions. I l'argument que em donava és que realment, clar, el president espanyol
el necessita per aprovar els pressupostos,
cosa no poc important, però... Per tant, sembla ser que la seva veu i el fet que i la reivindicació de que tragués el 155 dels ulls i que deixés d'aplicar-se, vaja, era una de les condicions que li posava. Per tant, per aquí sembla ser que també anava una miqueta la cosa. Vaja, que entre una cosa i una altra, la barreja d'informacions que anaven arribant pels diferents canals feia que hi hagués un clima de confusió molt important. Els de TV3, permetem l'expressió, anaven de cul. De cul. És que des que van obrir el Telenotícies a les dues... I...
Abans d'hora el van obrir.
Abans d'hora, sí, perquè sí. Pensaven que ja hi havia la declaració, doncs, del president. Ja vinga. Jo, la veritat, com vaig veure que havia sortit del Parlament, què va dir el que va dir? Sabeu què vaig fer? Vaig agafar la bicicleta i me'n vaig anar cap a l'hort. Sento.
Vaig anar cap a l'hort,
sí. Perquè estava cansat, agobiat, eh? I bé, després les coses es van quedar com es van quedar, com tothom ja sap.
Cristian.
Digue'm.
No, aquí estem analitzant la muntanya russa, aquest Dragon Khan d'emocions que ahir es va viure en funció de com anaven evolucionant els fets.
I és que me'n vaig assabentar bastant a posteriori, eh?
O sigui
perquè
que no...
tenia volo al matí, volo a la tarda, muntant, desmuntant, vaig anar escoltant fragments en el cotxe quan anava d'un lloc a l'altre, però... Bueno, i què esperem? És que a mi el que em sorprèn és que la gent es sorprengui. O sigui, estava en un procés complicat.
No, no, però amb... la velocitat amb què ja se succeeixen les coses, i a més una jornada com la d'ahir...
Però tu creus que realment, a veure, no està una mica orquestrat això? Vull dir, el em sembla de molt poca previsió per part dels polítics que no sapiguessin que això anava a passar, més o menys. Vull dir, jo crec que tot està previst i que... està entre cometes, eh?
Jo no diria que tot està previst. Tu pots fer una previsió a grans trets.
M'he expressat molt malament.
El detall de les coses passen una mica com passen, sí. No? Sobre la marxa.
Sí, m'he expressat molt malament. Jo em venia a referir a que és evident que amb un full de ruta se sap que les coses són complicades.
Exacte.
I que al moment que s'està arribant al final, la corda és tensa i hi ha una successió precipitada d'esdeveniments. Mm. Això és el que em vinc a referir, eh? Quins seran exactament aquests esdeveniments? Oi? Depèn molt de diversos factors. Això et dono la raó, però jo això et dic que m'he expressat malament. Que em referia a això. Vull dir, ja fa temps, ja fa dies, que se sap que divendres, bueno, dijous, divendres, dissabte, diumenge, serien uns dies bastant clau, no? Més o menys per aquí rondaria la cosa. Bueno, doncs ho són. I com esperava la gent que fossin clau? Clau i d'una manera endreçada? Doncs és molt complicat. Amb un conflicte que es resolgui o que vagi en vies de resoldre's o de complicar-se més d'una manera organitzada, perquè si no, no seria un conflicte. Aleshores, ens trobem en un país que no ha tingut un conflicte d'aquestes característiques en dècades i que la gent no està habituada a moure's en aquest grau de disconfort, d'incomoditat. I mira, nois, és que és el que hi ha. I ens ho hem guanyat a pols. Para lo bueno y para lo malo. O sigui, qui es pensés que es podria arribar a la independència ocupant els carrers amb manifestacions pacífiques, no estic dient que hàgim d'anar cap a la violència, però vull dir, amb uns actes multitudinaris, preciosos i molt ben organitzats, només amb això, jo crec que era un ingenu. Ja s'ha dit moltes vegades, i ho ha dit gent de molts colors diferents, que si això es tira endavant, arribarà un moment on hi haurà un xoc de trens, i un xoc de trens és complicat per definició. I aquí és on estem. Després és discutible com es comporten els dos costats, eh? Si han sigut prou hàbils, si han sigut prou polítics, si no, jo aquí no hi entro, eh? Jo feia aquest comentari més que res per el que tu em deies de que tens ganes d'estar tranquil, el que no s'espera, Manuel. O sigui, d'aquí a que dormis tranquil, jo, surti la independència o no surti la independència, tant per un costat o per un altre, ens falten... dies, mesos, setmanes, no ho sé, o anys, no ho sé, jo no ho sé preveure, però que ens falta un lapse de temps relativament llarg per tornar a dormir tranquils a Catalunya, jo hi pujaria de peus, vaja, estic convençut.
La pregunta és, com deuen dormir els polítics?
Malament.
Fatal.
Alguns.
Alguns, eh?
Sí.
Uns altres, només cal veure'ls la cara en el Congrés. Ai, en el Congrés, perdona, en el Senat.
Sí, perquè aquesta setmana
és el Senat. No, en el Senat. Que aquests també, jo el que em pregunto és com es deuen sentir després d'haver de treballar després de 40 anys, no?, a la cambra. És la primera vegada que els fan currar.
Jornades gairebé de 24 hores.
Jo crec que... Això, aquests deuen tenir fins i tot massatgistes.
Home, sí, temps enrere, no fa gaire, s'havia posat en qüestió la utilitat del Senat.
És que el millor de tot, sí, però el millor de tot és que l'article 155 que l'hagi d'aprovar el Senat és, sembla ser, jo no sóc jurista, jo parlo per el que he anat sentint aquests dies, per una carambola, i si algú sap millor que em corregeixi. Es veu que és una imitació, una còpia d'un article de la Constitució alemanya, això.
I el Senat... no és ben bé el mateix.
No, perquè a més, no és ben bé el mateix, però és una aproximació, diguéssim, una còpia... I es veu que allà, a Alemanya, el Senat és qui articula l'autonomia dels diferents landers, o com es diguin, no me'n recordo, es diuen landers, oi?
Landers, sí.
Els diferents landers d'Alemanya, no? Aleshores, aquí no. I perdó, però són tan burros que van copiar que ho fes al Senat, quan això, evidentment, hauria hagut d'estar en una altra cambra, no? No sé, és tot un plegat una mica surrealista.
Jo volia, dient el que deia el Roseli, que la gent jove els espera una de molt grossa i que tenen un futur molt magre. Clar, jo els volia donar a la gent jove un missatge d'esperança, perquè tot això que està passant ara, jo ho he sofert i ho he patit encara molt més en la postguerra. He viscut la guerra i la postguerra. I la postguerra va ser terrible. I llavors la gent estava amansida, no podies fer res perquè hi havia una dictadura. I aquesta dictadura ho reprimia tot. I tots anaven a la presó. Jo he viscut el meu sogre...
O el camp de la bota.
Sí, el camp de la bota. I els afusellats.
No només a la presó.
He viscut el meu sogre que, només per el fet que fos regidor de cultura de l'Ajuntament de Rubí, va haver de marxar a l'exili perquè l'afusellaven. Però simplement això, sense judici. Molt bé. Tot el terriblement que hem viscut en aquella època, ara el govern no se n'adona que hi ha una altra cosa, que malgrat que els hi pesi estem en democràcia. Mm-hmm. I ha format aquí a Catalunya un teixit social que a l'època del Franco era impossible que existís.
Clar.
I aquest teixit social, posem l'exemple de Sant Cugat. Sant Cugat és una de les ciutats de Catalunya que té més entitats de tota classe. Aquestes entitats es mouen, es mobilitzen i fan coses. El govern, el fracàs estrepitós que ha tingut el govern espanyol és que no ha entès mai l'1 d'octubre. I que la gent anés a dormir a les escoles per salvar que pogués fer l'endemà votació. Tot això va ser pel teixit social. I aquest teixit social existeix. I faci el que faci el govern espanyol, no se'n sortiran, perquè la força del poble és insuperable. I això és el que vull donar, un missatge del gent jove, perquè és clar, el Tian diu és que hem viscut a la confortabilitat, d'acord? Però és que ara, si no sortim d'aquest país, encara ho perdrem més. Per tant, hem de sortir, i ja sempre ho dic amb ambulància, perquè és que és l'única alternativa que tenim, i veureu com sabrem un país pròsper, un país lliure i totalment democràtic del que pinta avui en dia Europa. I Europa se n'adona d'això. I els gest que va fer el president Puigdemont fins a l'últim moment, els diaris ja en parlaven al moment, eh? Per tant, aquest gest demostra que és impossible conviure amb aquest govern totalitari i feixista. Per tant, això arribarà... És clar que vindran repressions i encara serà pitjor del que ens està passant fins ara. Però ens en sortirem, perquè la força del poble no la para ningú.
Sí, jo estic d'acord, és veritat això, perquè és un patrimoni molt gran tenir la gent. Si no tens la gent, què pot fer un polític? Si no té la gent, no? Pot tenir poder, pot tenir tancs, pot tenir moltes coses, però és una victòria molt pírrica, perquè tard o d'hora els tancs no t'ajuden. No. Quan utilitzes la força, de fet, ja estàs mostrant la teva feblesa. Quan has utilitzat la força física, la força armada, tot això... Ja és una exhibició de primera, de manca d'arguments, de manca de cervell per poder resoldre les coses d'una altra manera, de manca d'actitud positiva davant la vida i d'autoritat. Perquè l'autoritat és una cosa que només la tens si a qui dones les ordres te la reconeix. Si a qui dones les ordres no et reconeix l'autoritat, on és la teva autoritat? A què serveix? És a dir, si jo dic a algú, fes això i ho fa, fes allò i ho fa, tinc autoritat sobre ell. Per tant, li puc demanar el que vulgui, que ho fa.
Però hi ha moltes maneres d'arribar a aconseguir aquesta autoritat.
Sí, clar, però sí, però això no dura gaire.
Guanyada, no imposada.
Exacte.
No, és igual, te la poden imposar.
Sí, imposada.
No, però a veure, que diguem que la bona autoritat és aquella que es guanya.
Clar.
No la que s'imposa.
Democràticament, sí. Pactada,
és com el respecte. El respecte no és un dret. Home, hi ha un respecte a la vida, sí, però el respecte com a persona, com a individu, te'l guanyes tu amb la teva actitud, amb el teu comportament. Si tu ets irrespectuós amb els altres, difícilment els altres hi haurà reciprocitat amb tu, et tractaran d'una altra manera. Però quan la gent pren consciència de la força que té i desobeeix aquest poder, que és només absolutista, que és impositiu, que no dialoga, que vull dir, només ordena i que només reacciona amb la força física, quan les seves ordres no són, no es veuen, no es compleixen, aquesta força se li va, és com un globus. De manera que la força de Catalunya justament no és tenir exèrcit, no és tenir armes, no és un estat, per parlar de tu a tu, només té la gent. Dius, hòstia, poca cosa, doncs escolta, això és meravellós, és d'una força extraordinària. Per tant, jo crec que fins ara érem febles, el poble català, érem febles perquè no sabíem que érem forts. No ho sabíem. I com que no ho sabíem, érem febles. Quan hem descobert que som forts, la cosa canvia radicalment. I aleshores és quan l'estat espanyol, acostumat a que nosaltres teníem consciència de febles i sempre reaccionàvem, ens tremolaven les cames cada vegada que feia quatre crits, com deia el Jaume, s'ha quedat astorat de veure que allò que havia ordenat no hi haurà referèndum, no hi haurà urnes, no hi haurà paperetes. Va haver-hi referèndum, va haver-hi urnes, va haver-hi paperetes i la gent va salvaguardar els seus col·legis electorals. I l'única manera que van tenir va ser de treure porres i començar a pallissar la gent que no estava asseguda a terra. És a dir, això és una demostració de feblesa brutal de l'estat espanyol i de manca d'arguments, a més, projectada arreu del món. Arreu del món, perquè l'ha vist tothom.
Sí, però no reconeguda tot arreu del món. Jo tinc un problema. Sí.
En paraula, en paraula.
Clar.
En paraula. Bueno,
sí. En paraula.
Perquè el que tu comentaves, jo estic molt d'acord amb tu, i estic d'acord que l'1 d'octubre és un símbol imborrable de la nostra història. Però és que hem de mirar cap endavant i ens hem de preparar que hi hagi més 1 d'octubre.
Segur, n'hi haurà.
Aleshores, aquí dependrà molt de la gent com reaccioni, perquè aquí hi ha... jo crec que han desmembrat el triambirat, no?, de simbòlic de l'1 d'octubre i de tot el procés. O sigui, els que tenien més fàcil de ficar a la presó ja els han ficat i ara només en queda un. Ja veurem el que dura, president. Mm-hmm. Aleshores, el tema és... crec que tenim símbols molt clars de jornades, però crec que tenim un lideratge coix, personal.
Sí, no tenim... Sí, però no tenim... pensa una cosa, pensa que quan va morir la Muriel Casals, era una personalitat meravellosa per ocupar el càrrec que ocupava a Òmnium, però i tots van pensar, ostres, clar, ara posar una altra persona que, clar, la Muriel era com un tòtem. Mm. Escolta, el Jordi Cuixart no el coneixia ningú més que en aquell àmbit molt estricte, que és tot Catalunya. Jordi Cuixart no sabien qui era, pròpiament dit. Mm. Doncs avui és a la presó amb el càrrec que tenia la Muriel Casals. És a dir, i el Puigdemont, quan apareix, el president Puigdemont, clar, el coneixíem, unes persones, és veritat,
però gironins.
No era una persona molt coneguda, el Puigdemont, quan era conegut en uns cercles. Mm. I tothom pensava, ara aquest, què farà? Clar, el Mas, tal, el que... El Puigdemont ara és un altre tòtem. És a dir, sempre ens passa el mateix, en general, és normal que a les persones ens passi això. Quan arriba una persona nova, és com un... Perdoneu-me l'exemple, però és com quan un cantant, que és molt bo i que tothom li coneix moltes cançons i vols que les canti quan fa un recital, que canti aquella altra i tot això, no t'agrada. I quan es posa a cantar cançons que són noves, que ha fet un nou disc i encara no les coneixes i ni han sonat mai... t'avorreixen perquè aquestes no són les que esperes, no dius, ai, no, aquestes no m'enganxen tant. Però al cap de poc ja comences a assimilar-les i es converteixen com les altres en cançons, algunes, tan que les tens tan interioritzades com puguis tenir altres cançons, no?
Sí.
De manera que amb les persones ens passa una mica això, sí. I el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez són a la presó. I què? No hi haurà... I què no? Ni molt menys. No, sí. Ho dic des del punt de vista espanyol. Sí. Què es penseu? Que no hi ha ningú més?
Que ells eren... Els dos que han sortit ara ja demostren que tenen tanta empenta.
Sí. Com... I tant.
Ja, no es tracta de l'empenta. Jo quan he fet el comentari que he fet abans de la intervenció del Víctor...
Anem tancant el tema,
Sí.
No us vull tallar el rotllo, però... però parlarem d'altres coses, també.
Ai, sí. Em sembla fantàstic. Doncs el que jo em refereixo és que una revolta... encara que sigui pacífica, però no deixa de ser una revolta el que està passant,
sí, i tant.
Per trencar un sistema, per intentar
per Europa,
canviar
també,
un estatus
per Europa,
quo.
Sí, no sí, només sí, per sí, l'estat sí. espanyol.
No, 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 i ojalà sigui un revulsiu bo,
sí, sí.
perquè allò que dèieu de que la gent que pujarà tindrà el futur fotut, el tingui menys fotut del que ho hagués tingut si no hagués passat això, eh? Que jo és el que espero. De totes maneres, a mi el que em falta és un símbol humà. Una persona amb prou carisma.
Un líder.
Un líder. Un líder al davant d'això, que no hi és. O sigui, n'hi ha molts.
Però un líder, no de, dient... un líder de fora, vols dir?
No, home, no.
No, no, no.
D'aquí.
Està parlant del qui va al capdavant i que...
Que comanda la gent el segueix a darrere perquè té un carisma fort, perquè sap encaminar-ho bé. Jo crec que aquest... No.
Home, i tant. I tant.
Jo no li veig. I hi ha molta gent que no li veu.
Noi.
Tu vols dir com un Gandhi o un Nelson Mandela?
Com un Gandhi, un Nelson Mandela, algú que té tota una sèrie de coses al darrere, això hagués facilitat molt
però,
les coses.
Però no és un líder, el Gandhi va ser un màrtir i va fer una cosa absolutament pacífica. Què vols, que el Puigdemont es tanqui despullat al Parlament i esperi que vinguin no, els anglesos?
No, però no vol dir...
La talla que té el Puigdemont
jo t'entenc el que dius, eh?
Internacionalment està reconegudíssim.
Jo t'entenc, el que heu dit fins ara, de dir, és una persona que ha anat de menys o de ser una persona desconeguda a ser un líder indiscutible. I ho porta, des del meu punt de vista, ho ha portat tot
sí, sí,
molt bé, treballat,
sí,
ha sabut cohesionar un bon equip.
Això no t'ho discuteixo jo.
No.
I sense crispació.
Ara vaig a tu.
Sí,
ara vaig a tu.
Sí, sí.
Però clar, jo també tinc la ment de que és una cosa transitòria. Aquest home va dir d'entrada que ell faria la seva feina i que marxaria. I com, això és molt diferent dels líders que parlàvem abans.
Polítics d'ofici.
Exacte, sí, sí, polítics sí. d'ofici o gent emblemàtica, Gandhi, etc., que s'han perpetuat en els anys, en la història, i que han fet la seva feina fins a morir. Vull dir, per dir-ho clarament, no? No és el cas. Jo crec que aquest home va rebre un encàrrec, el va acceptar, l'està fent molt bé, i quan acabi el Puigdemont ens dirà Déu, que té moltes ganes, m'imagino, si no posem-nos al seu lloc, té moltes ganes també de que s'acabi una mica i pugui anar-se'n de vacances amb la seva dona, per dir-ho així frívolament.
No, que es pugui retrobar,
per tant,
perquè ara...
És molt diferent, no?, del que entenem un líder carismàtic, de que dona la vida fins i tot... I que es defensa el seu poble fins a les últimes conseqüències. No és ben bé això.
És que els líders, aquests líders, així estil Gandhi o Nelson Mandela, apareixen a vegades... cada no sé quantes generacions, saps? A vegades no apareixen mai en un país. Són figures molt, molt úniques.
El Nelson Mandela va ser un líder quan va sortir després de 28 anys a la presó.
Llavors
era un home, diguem-ne, més aviat ignorat i mediocre. I el van fotre a la presó i després va ser un líder.
Sí, molt carismat. Sí, però em refereixo que, per exemple, la CUP té per norma no tenir líders, no tenir tòtems al davant, no? El capdavant i tal. Això a vegades pot ser un inconvenient, perquè, per això que diu el Cristian, no també, a vegades sí que la gent necessita aquesta figura, aquest referent, però és perillós perquè a vegades es pot convertir en una mena de messies, i això tampoc és bo.
Amb això estic d'acord
amb tu, també. És una mena de Führer que tothom ha de seguir, i això és perillós. Aleshores, jo recordo quan estava a Alemanya, en aquell moment tenia molt de nom la Petra Kelly, que va morir tràgicament.
Sí.
I era, clar, la líder dels Verds. I els Verds, en aquella època, els anys, estic parlant de final dels 80, estaven a dalt de tot. Vull dir, tenien molts vots i eren... A més, era un partit veritablement d'esquerres, perquè hi havia Verds per Europa que no eren pròpiament d'esquerres. Els Verds alemanys eren d'esquerres de debò i eren molt potents, molt potents. Ella mor i aleshores decideixen que els Verds no han de tenir una figura carismàtica, perquè ha de ser una cosa més així, més igualitària, i tothom, ara tu, després jo, i van caure en picat. Els Verds d'avui no tenen res a veure amb aquells. La força que tenia la Petra Kelly com a líder
normal
internacional, el desaparèixer ella, no van substituir amb una altra persona més o menys carismàtica, sinó que ara tu, ara jo, i ja no són els mateixos.
Jo sé de què vols parlar, Carme.
Què?
De la mostra de titelles que...
No! Avui no!
Mostra de teatre de Valloret!
Avui no!
És broma, és broma.
Avui no, però sí que és cert que tinc una invitació per tu, Cristian.
Després parlem.
Després en parlarem. Avui no toca perquè encara queden molts dies i ens queden pocs minuts, però sí que volia que parléssim del centenari de l'arribada del tren a Sant Cugat.
Aquí hi ha l'autor de l'obra, no?
Aquí hi ha l'autor de l'obra que ahir ens van recomanar, que és una de les propostes que hi ha en aquesta programació per celebrar el centenari, que ahir oficialment es va, obrir amb la inauguració de l'exposició que hi ha al Museu del Monestir. Però sí que m'agradaria que parléssim una mica de la importància d'aquest mitjà de transport, de la importància que ha tingut en la transformació d'aquesta ciutat i de la importància que pot tenir per a vosaltres com a Sant Cugatencs.
El tren va arribar ahir.
26, ahir, sí, era ahir.
Va arribar ahir, fa 100 anys, el 26 d'octubre del 1917, però de manera oficial.
Sí.
Per la gent es va obrir, va ser avui. Avui ja som 27, oi? Doncs avui 27, va ser quan va arribar ja per tothom, que la gent podia pujar-hi i baixar. I jo crec que això, allà on arriba el tren sempre ha estat un lloc, ha canviat sempre la vida dels llocs on ha passat. Una altra cosa són els trens que no van enlloc o que passen per un lloc que tenen estacions on no hi ha pràcticament ningú i que només hi ha interessos del que ha posat el tren, perquè per allà justament allò és família seva.
Però no és el cas.
No és el cas.
Aquesta línia, afortunadament, doncs, dona servei...
D'un visionari, D'un visionari, que era en Pearson, en Frederick Pearson... Va morir malauradament, quan el seu vaixell va ser torpedinat per els alemanys i no va veure, vull dir, el que ha aconseguit aquest tren, la seva idea era que el tren aquest arribés a França.
Sí.
Per això l'ample de via és aquest, l'internacional nostre, és l'europeu. No l'espanyol, que has de canviar de tren. Aquesta era la idea, i finalment no han passat de Sabadell o Terrassa en aquest sentit. Però...
Bueno, ara s'estan ampliant les línies,
Sí, ara van fins a Nacions Unides, que és una bona...
una bona estació.
Sí, una bona estació. Sí,
quina zona serà això? Zona 4, Nacions Unides.
Nacions Unides, és zona 2, però hauria de ser... Sí, podria ser.
Jo hi vaig anar l'altre dia, vaig haver d'anar, i sí, no, és la mateixa zona. O sigui, són dues, des de Sant Cugat, són dues zones. Des de Barcelona són tres, clar.
Sí. No, el tren... De moment, el que tenim aquí ens està funcionant molt bé. Vull dir, els ferrocarrils catalans de tant en tant tenen alguna avaria i això i és normal, no? Però la freqüència en la que estan passant, el fet de que realment cada vegada va més gent, cada vegada l'utilitza més gent, està molt bé. Jo l'únic que em queixaria és el preu. Evidentment, del que es queixa també molta gent.
És car
i moltes vegades és de peu.
Sí, això és cosa de l'Ajuntament,
Sí, sí, ja ho sé.
Però a Anglaterra els preus...
Anglaterra té
els transports públics també. Són caríssims, sí. Molt més que aquí.
Sí, és cert.
Sant Cugat ha viscut gràcies al tren perquè la majoria de gent que ha vingut a viure aquí, l'avantatge del tren era el que ens diferenciava, inclús altres ciutats properes, no? Perquè, per exemple, Cerdanyola, un desastre perquè no té tren.
Sí, home, té Renfe.
I tant.
Sí, tant.
I ben comunicats.
Sí, home, et fotran.
Cerdanyola. Cerdanyola, escolta.
Jo vivia en un barri...
De quina part de Cerdanyola parleu?
La Renfe Cerdanyola et porta cap a Manresa, et porta cap a l'interior de Catalunya, et porta al centre de Catalunya, pots anar a fer tota la costa.
Però,
Déu-n'hi-do,
jo vivia en un barri de Cerdanyola que és Bellaterra.
Bé.
I en un barri, per tant podia anar a Cerdanyola amb molta facilitat. No hi havia manera.
Però a Bellaterra tens tren.
La Renfe no connectava.
Però per anar cap a Cerdanyola no.
No podia anar-hi.
No, això va, d'acord.
Clar, i era un barri de Cerdanyola.
Però la gent de Cerdanyola actualment està contenta per anar cap a Cerdanyola.
Sí, per anar a Sant Cugat, per exemple, a Cerdanyola.
Malament.
Fatal.
Bé, sí, malament. Però per anar cap a Barcelona o anar cap a tota la costa, ho tenim pitjor els de Sant Cugat,
no té
el tren.
Cerdanyola a Barcelona no té res a veure amb Sant Cugat a Barcelona, en absolut. Cada 3 minuts, impecablement. sortir el tren d'aquí a Barcelona, això és un...
Sí.
Millor que Rubí, per exemple, que és cada 12 o cada 15 minuts, i Sabadell i Terrassa. La confluència d'aquí...
Per exemple, perquè ho tenim molt malament, per exemple, per anar cap a Manresa, posem per cas, per posar-te un exemple.
Sí, per
o per anar cap a la costa, per anar, per anar cap, a, cap a baix, cap a Tarragona, aquí no ho tenim gaire bé.
No, tens la P7.
Sí, has d'anar a Barcelona, has d'anar a P7.
Sí, però no tens cotxe.
Allà hi vas directament.
Sí. En 25 minuts estàs a Barcelona.
Jo volia dir una cosa, quan hem començat parlant del tema del tren. A mi m'explicava el Joan Buscallà, que era un pagès d'aquí de Sant Cugat, perdoneu, que torno una mica endarrere, però és que quan parlem del tren també hem de recordar una mica la història que hi havia paral·lela al tren i abans del tren, no? Els pagesos d'aquest poble, els pagesos de Sant Cugat, que anaven i comerciaven a Barcelona, als mercats de Barcelona, a Gràcia, que anaven fins i tot també cap a la banda de Granollers, anaven en carro. I a mi el Joan m'explicava, el Joan Buscallà, fa molts anys, m'explicava que ell anava cada setmana, dos o tres vegades, amb carro per la Rabassada, que es trobava una mena de duana o control, que en deien els burots, que es veu que els hi feien pagar unes taxes per poder passar les mercaderies, és a dir, el raïm, el temps del raïm, les hortalisses o tot el que conreaven els seus horts cap a Barcelona, i que era una mena de duana, sí, perquè els hi feien pagar. I el sacrifici que suposava anar amb un cavall, amb un carro de dues rodes cap a Barcelona dos, tres cops per setmana. O sigui, la gent que ens han precedit a Sant Cugat i recorden una mica aquesta història, i a Sant Cugat encara tenim molta gent, aquí mateix al carrer tenim també el Cavallo, que també anaven transportant vi amunt i avall, doncs són famílies que han viscut les angúnies pròpies del segle XVIII, i que l'arribada del tren, com deia el Víctor, va suposar, i com deia la resta, un canvi extraordinari. A mi també m'ha recordat una miqueta les pel·lícules que veia de l'Oest, que en molts pobles de l'Oest, quan feien una pel·lícula, arribava el tren i que era una gran festa, i això, doncs, a mi, ara aquests dies ja està pensant, dic, ostres, me recordo d'aquelles pel·lícules que veies de petit, i que després suposo que aquí a Sant Cugat també devia ser això, no? Pel que hem llegit, per la història, per les imatges que hem vist i per les fotografies, doncs que devia ser una gran obertura, no diré al món, però sí una obertura a Barcelona i també a la resta del Vallès. Per tant, devia ser un motiu de joia, i està molt bé que celebrem aquest centenari avui, que avui, Víctor, deies que avui justament fa 100 anys. Uh-huh. Jo crec que hem d'estar molt orgullosos. I una altra cosa que volia dir és que jo fa molts anys que vaig venir a Sant Cugat, també, i recordo els trens de llavors, de color verd.
Els verds, sí.
I tant.
I els trens que tenim ara han millorat moltíssim. Jo crec que s'han cuidat força.
Home, s'han actualitzat.
S'han actualitzat molt.
Les coses no són amovibles. No són inamovibles.
Jo arribo marejada a Barcelona i moltes vegades he de baixar abans,
Sí, una mica maregen, és veritat.
Els nous d'ara no puc amb ells.
Per què?
Aquells que són tipus plataforma.
Sí, em marejo molt. He de baixar abans i... Odio que no es pugui obrir ni una sola finestreta. O sigui, quan van començar a tancar finestres, va ser com un no pot ser. Perquè a mi allò que es baixés una mica la finestreta, la part de dalt, anava molt bé, per quan et marejaves, sobretot.
Clar, perquè si ara no hi ha aire condicionat, què?
Horrorós.
Si s'espatlla, clar.
Horrorós. Jo els nous d'ara, o sigui, quan m'arriba un d'aquests, dic... malament.
Potser és pel moviment que fan també, que és una mica basculant,
sí.
I això mareja una mica.
No ho sé.
Jo normalment ja em marejo amb el cotxe, O sigui, ja sóc fàcilment marejable, però amb el tren...
I amb carro...
Ho he de provar, Cristian. Cinc últims minuts.
El que sí que hi ha maco, és veritat, és que pots anar amb bicicleta de Sant Cugat a Cerdanyola, ha fet tot un camí de bicicleta, que està molt bé, és fantàstic, perquè pots anar amb la bicicleta d'un municipi a l'altre, per un carril protegit, I està,
està molt, molt bé, pots anar amb bicicleta,
sí.
Peu,
a peu, també,
corrents.
Sí.
L'únic que molesta és el soroll dels cotxes.
Clar, sí, clar.
L'únic.
Clar, està al costat de la carretera, clar.
Sí, però amb el motiu del centenari, aquí tenim l'autor de l'obra. Ara ha escrit una obra que s'estrenarà el dia, el mes
Víctor,
de març.
Víctor, t'està fent la...
I que hi ha 100 actors, eh?
Però no sé trobarà. És el març o...?
És el 25 de març, que és el Dia Mundial del Teatre.
Mira si tenim dies.
Que però un... ser, però sí. Ser, i persones, què?
100 actors, ja ho sabem.
A part de les bars, dels castellers, tot això...
Si en vam parlar ahir, Jaume.
No, ahir vam parlar del... Bueno, no ho sé, clar.
En aquest, parlar, en aquest programa vam parlar del centenari. Ah, vam parlar de l'obra de del Víctor. Ja. I en parlarem, perquè encara ha de ploure...
Ja, jo ho remato ara. Sí,
eh? Sí. Tu hi surts? No, jo a l'obra no. No, jo sortiré el diumenge amb el Cercavila, que és el que vam venir a parlar ahir també. Això.
Però com a actriu no hi surts?
No, no surto.
Ja. La vida en un tren, es diu. Sí. I és tot un segle, clar, des del 1917 al 2017. Les coses que han passat en tot un segle a través de les persones, dels personatges que apareixen a l'obra.
Gràcies al becari, per l'apunt. Però volia uns minutets per parlar també d'un altre esdeveniment aquest cap de setmana, la festa de tardor.
De tardor, sí senyor.
O no ens en recordem, què passa? I que tant. Només hi ha procés.
Només tant, hi ha procés. I tant.
Festa de tardor aquest cap de setmana a la plaça d'Octavià, plaça del Rei, o sigui, tots aquests voltants del monestir, amb activitats. La Fira d'Entitats, que és el més tradicional en aquesta celebració, que serà diumenge, la Fira d'Entitats. I no sé si...
Jo recomano molt. Recomano a tothom, sobretot a la gent, que els nouvinguts, que volen, que vulguin conèixer les entitats, allà es posaran o tindran parades on es podrà consultar tota l'oferta que tenen les entitats, que com deien fa un moment, és un poble molt ric en entitats, molt productiu. Tenim moltes entitats i que treballen molt i molt bé pel poble i pel país. I, per tant, és un homenatge també a aquestes entitats i és una oportunitat per conèixer també què és el que fan cadascuna d'elles. Jo només un incís, que és que l'únic que trobo a faltar és aquell punt reivindicatiu que crec que hem perdut durant més de 40 anys, que fa que se celebra la festa de tardor. Sempre hi havia un punt reivindicatiu de cara a les institucions, en molts casos de cara al propi ajuntament, del tipus que sigui, no?
Hi ha un manifest.
Reivindicant, demanant...
Es fa lectura del manifest diumenge.
Abans, sí. És just el tret de sortida del Cercavila. Veurem, del tren.
Veurem, a veure, m'agradaria que
es mantingués. Jo crec que aquest any, Rogeli, el que ha passat és això, que com que s'ha ajuntat amb el tren... Ha perdut una miqueta també el punt aquest reivindicatiu, no ho sé, eh?
Jo diria que no, perquè precisament el lema de no perdis el tren també convida a traslladar-ho a...
Bueno, espera't, a partir d'avui el manifest el poden canviar d'argument, eh?
Sí, també.
Aquest diumenge hi ha actes, no?
Sí,
relacionats amb el
tren. Comença.
A la plaça Lluís Millet, a la plaça de l'estació.
Ah, també del tren.
Comencem aquí a plaça Octavià.
Comença el museu, els actes.
El museu, hi ha una exposició.
Sí? Hi ha uns tallers i tal.
Vale.
I després es fa... No sé què,
si voleu, tenim un programa fora, ho dic perquè no us emboliqueu.
I després anem
no
fins a plaça Lluís Millet.
Per cert, important, si no m'equivoco, aquest cap de setmana es canvia l'hora?
Sí, senyora.
Sí.
Molt malament.
Sí.
Però no patiu, perquè podeu venir a veure la castanyera.
De dissabte a diumenge. Senyors, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Us espero la setmana que ve,
I tant.
Sí.
Vinga, bon dia.